Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
L'art és l'expressió més profunda dels sentiments pel camí més senzill. Albert Einstein.
La música inunda les nostres vides. Aquesta afirmació ha sortit tantes i tantes vegades al programa que hem perdut el compte. Ara recordo l'expert en musicoteràpia i investigador dels efectes de la música sobre el nostre cos i la nostra ment, el Jordi Jauset, que va passar pel Tertúlia fa uns 10 capítols aproximadament. Amb ell vam parlar de moltes coses interessants, entre elles va sorgir aquesta idea de que sentim música encara que no volem, a totes hores, i que sovint l'elecció d'aquestes músiques tenen un rerefons de molts tipus, per cridar l'atenció al tren, per exemple, per fer-nos comprar a les botigues o per vendre'ns una imatge. Nosaltres avui farem un recull dels great hits, de peces de música clàssica que moltes marques han utilitzat perquè han pensat que els beneficiaria d'alguna manera. Avui veurem que sí, els beneficien, i ho explicarem, però també anirem més enllà. Aquesta serà la nostra banda sonora del programa, perquè aprofitant que tenim la sort de comptar amb dues músics professionals, els hi farem les preguntes que els que no ens dediquem a la música sovint tenim i no ens atrevim a fer. Possiblement perquè aquesta paret que en ocasions es crea entre públic i músic no ens ho permet, però en fi, nosaltres la trenquem a cada programa perquè elles, precisament, la Cristina i la Patrícia, ho fan contínuament en els seus concerts i en la seva vida i en la seva trajectòria. Abans de donar-los pas, vull recordar que el programa es pot recuperar tots, de fet, tots els capítols que portem al nostre Facebook, i que allà ens podeu fer arribar les vostres opinions, idees, gravacions, peces que heu trobat al YouTube, i de pas ja recuperar tots els programes. Ara sí, dono pas a la flautista Patrícia Denó. Hola.
Hola, què tal?
I a la pianista Cristina Casale.
Hola, Jessica. Hola.
Avui, com dèiem, us sotmetrem a un examen, però no seré jo qui us sotmetrà aquest examen, sinó que hem convidat a la nostra coach de capçalera, com deia la Patrícia,
sí.
Una convidada que ja ha passat pel programa, pel Tertúlia en acústic, i és, Cristina, ens la presenta?
Sí, és la Maria García i treballa com a coach i també impartint classes de castellà a l'Institut Taller Ginebró de Cardedeu, que des d'aquí ja enviem salutacions als alumnes de primer i de segon de batxillerat.
Evidentment.
Bon dia.
Bon dia, Maria.
Bon dia.
Encantadíssimes de tenir-te de nou al programa per els teus coneixements, que segur que algú se t'escaparà, perquè algun consell, i també per aquesta vessant que avui ho hem trobat molt interessant. No sé vosaltres com esteu, si esteu nervioses.
Home, és emocionant. A més, la Maria sempre que ve aquí a l'estudi sempre ens desperta idees, sempre ens aporta informació nova, i de fet la idea que ha tingut, que em sembla que és fabulosa, que és plantejar-los a la seva classe d'alumnes, doncs escolta'm, quines preguntes els hi faríeu a músics clàssics, no? Ara fora de micròfon ens deia, és que clar, molts alumnes deien, ostres, però clàssics? Però músics professionals, sí. Clàssics?
Quina ha estat la primera impressió per ells?
La primera impressió era no sé què preguntar. Excepte els que sí que es dediquen a estudiar música. Aquests de seguida em van mirar com dient, jo tinc preguntes, no? Els altres els hi va quedar com lluny, llavors van fer un exercici una mica de que s'imaginessin que era un músic, que ells li podrien fer preguntes, i aleshores a partir d'aquí es van deixar anar, i ja veureu tot.
Ja tenim un llistat.
Sí,
de
enorme.
Fet, Patrícia, Maria i Cristina, podria ser un reflex de la concepció de la música clàssica al carrer, en persones que mai han estudiat música, no? Sé què preguntar per aquest suposo respecte de fer una pregunta que no estigui ben vista o no sóc suficientment culta per poder preguntar. És aquesta la percepció,
sempre es relaciona, jo crec, amb aquesta elit, no? I aleshores diguem que els que no han tingut accés a això o no ho han viscut diuen, jo ara no faré
no m'atreveixo,
no? Fent una pregunta que igual està fora de lloc. Quan ho van apropar a un ídol va ser més fàcil i tenen la mateixa idea.
De pop rock, per exemple.
Clar, però en canvi això els hi va semblar que sí que ho podien fer. I després es van adonar que les preguntes al final estan fetes per persones. Mm-hmm. És igual a què es dediqui, no?, la persona.
Genial, perquè... aquesta...
Aleshores, el repte d'aquest programa, Patrícia, a veure si sí. estàs d'acord amb mi, és demostrar, doncs, tant aquests alumnes de primer i segon batxillerat com a la gent del carrer, però sobretot aquesta generació de gent que està allà al voltant de la majoria d'edat, doncs, que de manera potser no conscient estan molt influenciats per la música clàssica. O sigui, que vinculant al tema inicial en el que relacionarem la publicitat, la clàssica, jo també ho relaciono doncs, amb aquesta generació, aquesta jove generació, que està molt influenciada per la publicitat. Aleshores, això ja crea un cercle. Uh-huh. I el que farem nosaltres és etiquetar doncs, tots aquests anuncis i aquestes músiques.
I que, per sí. exemple, ho hem parlat més d'una qüestió també al programa, molts ídols de rock-pop tenen una base de coneixement molt i clar. De formació clàssica.
De rock-pop sí. i de heavy metal.
O a l'inversa, també.
O sigui que... Exactament, exactament. Serà molt interessant.
Segur. Anem a descobrir aquests Great Hits. Jo li he dit, he passat del rock, directament, al pop rock.
Està bé, està bé. També tenim Great Hits clàssic, està molt bé.
Great Hits que en sonen tant, són tan quotidians com podria ser qualsevol Satisfaction, per exemple, dels Rolling Stones. Comencem per aquesta, Cristina, i ja comencem amb les preguntes.
Molt bé.
De Leeds.
Això és un Liebestraum de Liszt, és una peça d'un sol moviment, de lliure, i el va utilitzar McDonald's en un anunci de publicitat
què
seu.
Què dius? McDonald's va utilitzar Liszt?
Sí, sí, McDonald's.
Però no m'ho puc creure. De debò, això no estava preparat.
Franz Liszt és un compositor hongarès del segle XIX i és representant del romanticisme. I va ser...
El McDonald's pot ser molt romàntic.
Heu vist? El McDonald's el no que li agrada és arribar a l'emoció i va utilitzar la música genial del senyor Liszt per fer-ho.
Doncs avui gaudirem de forma intensa però curteta de la música, anirem passant d'aquests Great Hits i si et sembla, Maria, no sé si tens el llistat de preguntes.
Sí, perquè jo veig moltes preguntes amb aquest paper.
Sí, moltes preguntes, bueno, les aniré fent tal com van sorgir, sí. Ja veureu que no hi ha un ordre establert.
Jo estarà... he pogut mirar-les, perdona, Patrícia, sí. I són moltes de les que em podria fer jo perfectament o qualsevol persona del carrer. La Patrícia i la Cristina no, perquè se les saben.
Bueno, no ho sabem, jo no tampoc sé. He mirat les preguntes. Però el repte nostre és ser sintètiques, Cristina, que són moltes preguntes.
Intentarem ser breus.
Va, comencem per aquesta. Diuen, com vau trobar el vostre instrument?
Patrícia,
vaig ràpid. Em van apuntar al conservatori perquè l'assignatura de música a l'escola m'anava molt bé i m'agradava molt, i la veritat és la que més disfrutava. Em van apuntar al conservatori i em van ensenyar tots els instruments. I els únics que ballaven mentre tocaven eren els flautistes. I ja està. Ja està, és així.
Amb el piano no podies ballar, Cristina.
No, amb el piano no. Jo la veritat és que no, el vaig trobar perquè el tenia a casa, perquè ma mare doncs, era professora de piano, i aleshores doncs, ni me'n recordo quan vaig començar a tocar el piano. Era allà i ma mare el tocava i va ensenyar doncs, als meus tres germans i jo que era la petita, i finalment doncs, em va calar a fons a mi.
I formen part de la vostra vida com si fos de la família, no?
Absolutament, és un membre més.
Sí. Realment quan estàs tocant ja el teu instrument forma part de tu.
Sí.
Maria, són joves d'entre 16 i 18 anys.
Sí, algun de 19, però i 17, alguns 18 els que més.
Alguns d'ells ja han fet la seva elecció d'instrument, estudien música, sí. Per tant saben del que parlen.
Sí, allà toquem, per exemple a Sant Jordi sempre es fan concerts, a més són improvisats, preparen ells les peces, canten, toquen, i hi ha de tot, guitarristes, pianistes, flautistes.
Això és fantàstic,
això està genial, això és fabulós.
I sempre tenen ganes de col·laborar.
Ara hem de fer una visita per allà, Patrícia.
Sí. Jo crec que sí.
Sí, que sí.
Crec que serà molt enriquidor. Per cert, ara m'ha vingut una pregunta. No heu dubtat mai de l'elecció del vostre instrument?
Aquesta és una pregunta.
Ai!
No, està molt bé, està molt bé.
De debò?
Sí.
Doncs sí, només m'ha fet dubtar el cant. perquè vaig estudiar 4 anys de cant, però me'n vaig adonar que les cordes vocals podien anar per fora també, i vaig intentar aplicar tota la tècnica del cant a la flauta, i és tots els instruments canten, fins i tot la percussió. Això ho deia un cèlebre mestre que teníem al Conservatori Superior del Bruc, els percussionistes som els que més cantem, perquè per fer percussió també has de saber cantar amb l'instrument. I n'hi ha tants. Jo sempre dic que la propera vida m'agradaria ser trompista, perquè la trompa també m'encanta. Hi ha tants instruments que m'agraden, el que passa és que la flauta em dona algo que encara a hores d'ara no sé què és, però que em té totalment ensimismada, i que hi ha moments que penso, no, és que és la flauta o res.
En el meu cas no he dubtat, sí que he tingut alguna vegada alguna crisi de dir ho deixo
per... La música professional, però no el piano, no?
La música professional pel sistema de conservatori, en el qual, doncs, de vegades hi ha moltes bretxes, i això no hi entrarem, perquè si no acabaríem, i aleshores, doncs, de deixar-ho un temps i al cap de manera natural tornar-hi, perquè veus que ho necessites i perquè t'hi trobes a gust. Sí que hem envejat de vegades algunes condicions d'altres instrumentistes, com la Patricia, que s'emporta la seva flauta tot arreu.
Oh, i si he de tocar el flautí no vegis. Ni cap en el bolso i tot. Sí.
Però l'altre, doncs, en l'altre m'he sentit sempre a gust amb aquest instrument.
Del McDonald's passem a la Coca-Cola.
Que llestos els de la Coca-Cola, com van saber triar aquest Pere i el Llop de Prokófiev. Justament aquest tema és el tema en què Pere, que és un nen petit, se'n va al bosc a caminar i a passejar. Com va unit això al sentiment de plaer, de
llibertat.
De llibertat, de benestar, de joventut, també, mm-hmm. De la Coca-Cola. Sí, sí.
Doncs igual de ràpid que el flautista, sí. Continuem amb les preguntes.
I les respostes més aviat, no?
Respostes, va, pregunta, resposta, ben si ho aconseguim.
Vinga. Molt bé, una altra que la gent vol saber, no? Tenint com a referència al món una mica elitista, no? Que pensen que és la música clàssica, diuen si tothom hi pot accedir, no? És a dir, deien, però quant val aquesta carrera? Com, no? Quants diners has de tenir per al final arribar a on elles han arribat?
Bé, el que és la formació de músic, sí. Necessita una inversió de diners, però sí que està molt vinculada al talent i a la feina. Si tu demostres les dues coses, perquè s'han de tenir les dues coses, no només en talent, sinó has de ser treballador i constant, sempre trobes alguna entitat o alguna personalitat que està disposada a ajudar. Aleshores, el que sempre... ha d'estar és la voluntat, la teva voluntat i la seguretat de que allò és el que vols, i tot fluirà.
Sí, els nens, bé, jo suposo que ells també s'han posat a la pell d'un noi, doncs, d'aquestes edats, que diu, oh, i si ara jo vull anar al conservatori, bé, aquí a Espanya, a Catalunya es paguen forces diners
per
anar, és car.
No totes les famílies poden accedir.
Són estudis que poden quedar com a estudis o poden quedar com a una possible carrera, només que comença molt abans que una carrera universitària. Mm-hmm. Per tant, s'ha de fer una inversió que, com diu la Cristina, va en progrés en funció de si ja comences a dedicar-te. Sí que és veritat que altres llocs d'Espanya és gratuït. A Andalusia estudiar música no val diners. Aquí a Catalunya ho paguem. Aleshores, bé, sí, però és una inversió també a la cultura. És com qui es planteja dir-li al seu fill, mira, no estudiaràs perquè val diners. Per desgràcia ens estem trobant en aquesta situació avui en dia, sobretot amb els estudiants universitaris. Els meus cunyats són universitaris, i ahir al vespre precisament en parlàvem de lo car que és avui en dia fer una carrera universitària, perquè a més t'has de pagar obligatòriament un màster. En música està començant a passar el mateix, I això és una cosa que les institucions han de començar a corregir, perquè la música clàssica, l'art ha d'estar a l'abast de totes les butxaques.
La cultura és la nostra identitat. Exactament. I sempre la inversió en cultura ha d'estar present. Això és un missatge que no s'ha d'oblidar.
Això va una mica amb la concepció de que la música clàssica és per classes elitistes, no classes no de carrer.
Això, mira, és una de les coses amb les que jo lluito cada dia, perquè no és cert, no és cert, i crec que és el mateix sistema de música clàssica que és el culpable que durant molts anys ha creat aquests auditoris tan grans, amb tan poca comunicació entre intèrpret i públic, donant per suposat que tu coneixes a la perfecció, jo què sé, la Sinfonia de Mahler i tots els moviments i ets sensible a tot, donant per suposat doncs, que no ha d'haver-hi una comunicació intèrpret i públic. I això va en contra de l'origen del concert musical, no? El concert musical va néixer, doncs, això que parlem sempre d'una ballada en què el públic estava a prop de l'intèrpret i s'intercanviaven impressions. Aleshores, doncs, per una banda és això, i l'experiència positiva que us vull explicar és que jo he tocat al carrer un parell de vegades, doncs, quan posen el Maria Canals dels pianos al Passeig de Gràcia a Barcelona, o aquí, a la plaça del Monestir de Sant Cugat, i tothom es para, tothom es queda, indiferentment de les edats, de les condicions socials o econòmiques, perquè jo el que penso que tothom és sensible a l'art i és un missatge que nosaltres dia rere dia hem de donar.
Però hem d'educar, no?, en aquest, en aquesta sensibilitat també, perquè si no tenim els recursos al nostre voltant, som ignorants de que tenim aquesta sensibilitat.
Exacte.
No?
És un tema social en tots els sentits, en l'escola, en el nostre dia a dia, a nivell familiar i això a nivell social i cultural. Maria, continuem.
Ai, una que m'encanta. Què seríeu si no fóssiu músiques?
Jo treballaria amb animals.
Jo metge. M'encanta la medicina, m'encanta, sí.
Molt bé. Animals, curant animals? O...
Sí, bé, de fet és el que faig paral·lelament a la música. Des de petita sempre he tingut un tracte molt estret amb el món animal i bé, i doncs col·laboro amb moltes ONGs i moltes protectores d'animals. No em tiraria tant a la veterinària en si, sinó a fer el que faig, però d'una manera més activa, o sigui, a la protecció animal en general.
A mi em fascina el tema de la medicina a nivell general, tant la resposta del cos humà com la connexió del cos amb la ment i tota la psicologia humana. O sigui que medicina, no
psicòloga,
sabia dir-te
medicina,
quina branca, però... sí.
Molt bé. Una altra cosa que els hi cridava molt l'atenció era quines renúncies hi ha hagut pel camí.
Aquí sí que n'hi ha hagut algunes, eh? Sí, de petita, més que de petita, d'adolescent. He tingut una adolescència una mica tancada a casa. Però perquè ho tries? Perquè la música et dona com aquesta compensació immediata que en aquell moment està per sobre de la compensació que et pot donar sortir amb els amics, etc. Jo quan les meves amigues i els meus amics anaven a la discoteca, doncs hi va començar a sortir tal, als 15, 16 anys, jo no vaig començar a sortir fins als 23 o així, que ja estava tocant a l'orquestra del Liceu i vaig començar a sortir amb la gent del Liceu.
Companys.
I amb altres companys que, amb qui feia concerts, però no em cridava. Jo tenia, bueno, la meva crida era fer música, estudiar molt, escoltar molt, anava molt a molts concerts. I sí que potser, no sé si ha estat una renúncia realment.
Ho has viscut de manera diferent.
Sí, ha estat una elecció meva, ha estat una elecció meva. El que passa és que quan et fas gran te n'adones que si vols fer bona música has de viure la vida també, si no, no tens res a explicar. No s'hi val estar això, el mite del pianista, que sempre els pianistes, Cristina, esteu tancats en la vostra habitació estudiant i no us comuniqueu i us aïlleu, no? Sempre hi ha aquest mite.
És un mite,
no? Però, de fet, tots els músics, en certs moments de la carrera, ho fem. Sí. Necessitem ficar-nos en la nostra cova i aprendre a crear i aprendre a conèixer-te a tu mateix
i passar-te hores. En el meu cas és diferent, perquè jo tinc dues germanes grans que se n'anaven de festa i a ballar i jo m'apuntava amb elles. Llavors,
que bé.
Des dels 15 anys que he sortit amb ella, ho he passat molt bé. I de totes maneres sí que tenia, doncs, com que tens aquesta vocació, de vegades no sortia amb elles. Jo escollia, i era una mica doncs, escollir l'equilibri. Si portava un pic de feina d'estar molt enclaustrada amb el piano, de passar-me moltes hores, doncs aquell cap de setmana, evidentment, doncs sí me n'anava, perquè el que diu la Patrícia és molt important i ho tinc molt present, que s'ha de viure la vida, perquè els compositors són grans vividors, si ens sentiu d'altres programes, doncs, i ells plasmen doncs, totes aquestes vivències a la seva música. Així que sempre tot és un equilibri.
Continuem amb Puccini.
La vida és més. Movistar.
Compartida, la vida és més. És fantàstica aquesta fusió que fa.
L'eslògan és brillant, brillant, eh?
Us explico una miqueta l'anunci. És un senyor que està en bicicleta, parat en un semàfor, i escolta aquesta música, que és una ària de Madame Butterfly, una òpera de Puccini, amb els seus auriculars, i al seu costat doncs arriben altres bicicletes de gent més jove amb uns mega altaveus amb aquesta música que després doncs es fusiona amb la versió de Butterfly, no?
És una peça que entra sola, és impossible, jo crec que és impossible que no t'emocioni.
Sí.
Però sí que és cert que per possiblement gent de 16-18 anys fusionada amb, com hem escoltat amb aquest anunci, doncs pot entrar encara més, no, Maria?
És sí, la distància ara, aquesta. Ara que sonava no, una mica rapero això.
Bé, i de fet, totes tres us heu posat a ballar com raperos.
Sí, sí, sí.
No us heu adonat, encara que el ritme de Butterfly.
Encara que és un sacrilegi posar-ho, sincerament. Però per iniciar-te, jo crec que fusionar-ho així és interessant,
és
i pot captar l'interès de veure, a veure real, la versió real d'això què és.
Nosaltres acabem de fer un taller amb els nanos a partir de les llengües. Ha vingut el Pau Llong, que és un, un, com es diuen ells, un MC,
un MC.
No? I bueno, que ja té molt recorregut català i tal, i els va ensenyar a rapejar, no? I aleshores vam treballar pues, tot el que era el vers i el ritme, no? I on fa sonar, on no fa sonar i tal. I van entrar tots d'una manera espectacular. I és, no?
És que és un medi de comunicació com molt proper per ells, sí. I poden comunicar moltíssim.
És la nova manera de difondre la poesia. És que
són poetes.
Sí, sí, sí. I això i forma part de la creativitat.
Clar, i al cap i a la fi tu vols que escriguin, no? Clar. I a vegades una redacció en fred
no
sortirà mai, no? I la seva manera d'expressar-se és una altra, no? Bueno, això seria un altre tema.
Doncs, a ritme de Maria Callas, Patrícia?
Impressionant aquesta Butterfly. Hi ha molta gent que se'n tiraria a sobre perquè deien que no era la veu perfecta per fer la Butterfly, no? Era millor doncs una
Victoria de Los Ángeles
o bé, tantes altres, una Mireille Lafren, i sobretot veus una mica més líriques i menys robustes, però jo ho sento, la Callas és incondicional, és carn pura.
Maria, més preguntes.
Sí, relacionat amb el que dèieu abans de les renúncies, no? Que les dues us heu anat, curiosament, a l'època d'estudiants. Ningú ha dit a la vostra època d'estudiants, però les dues han anat allà. Deduïm que no hi ha hagut renúncies de
a nivell
adultes o a nivell personal. I sí que tenien l'interrogant de si us havíeu sentit friquis alguna vegada en la vostra època adolescent, no? De dir, soc l'única o les úniques que a la classe toquen el piano o toquen la flauta.
Sí, les úniques que, a banda de tots els deures que portem, clar, del col·le, tenim, sí, altres hores, dues, tres hores més a estudiar cada dia amb el nostre instrument.
Bé, no sé, aquesta pregunta és si rebotar-li a la Maria, perquè nosaltres vam ser companyes d'escola. Jo no m'hi vaig trobar friqui mai, perquè totes les vegades en les que vaig tocar sempre hi havia una bona recepció per part dels meus oients, tant a l'escola bàsica com a l'institut, però contesta tu, Maria.
Maria era una friqui.
Sense compromís.
No, no. A part de que la Cristina era una estudiant brillant, no? I al revés, era, jo crec que hi havia una admiració, no? De dir, mira, la Cristina, no? És especial. Hi havia aquella cosa d'especial, no? Però especial en el bon sentit, no de friqui, sinó de ostres, no? Té talent, toca el piano, és molt estudiós, a més de fer això treu molt bones notes, no? A part de totes les seves qualitats personals que són estupendes, no? La discreció, no? El savoir-faire que té, no? I jo crec que...
A part de la seva llum personal...
Sí, sí. Que... Nosaltres no la vam veure mai així, però l'important és era si...
I ella també una mica sentir. Vermella, eh? Mira, la veritat és que sempre que em deien toca la paralisa, doncs sí. Pues mai deia que no. Vinga, la paralisa. I llavors sempre m'ho feien repetir mil cops i mil cops ho tocava amb tot el gust.
Tenies perquè... una bona audiència, llavors?
Sempre, sempre he tingut molt bon entorn.
Fantàstic. I Patrícia, tu t'has sentit una friki mai?
Jo ara encara em sento, eh? hi ha moments que, com deia el Raimon, penso jo no sóc Digimon, saps? No, no perquè et sentis més especial o menys. Sí que de nena, el que la meva mare em repetia molt, m'ha repetit d'adulta, és que de nena em sentia una mica diferent en quant als gustos dels meus companys i tot això. Jo sóc una persona molt sociable, tinc la sort de tenir molts amics i moltes amigues, m'encanta la gent i sóc molt filàntropa, eh? Però si, jo crec que el meu tema era més aviat pel tema de la sensibilitat. I a la classe, que me'n recordo que eren 24, és curiós, no? Perquè, bueno, doncs era la moda de sentir música dels 80, no? El Rick Astley, el Papa Don't Preach de la Madonna...
La Sabrina era llavors?
Sabrina...
Que això ho cantàvem, jo també, eh?
Sí, sí, sí. Però, clar, però a mi, la meva carpeta estava... Sona de nena repel·lent perquè jo crec que ho era una mica, eh? Jo crec que era una mica repel·lent, també. Bueno, no ho sé, potser no, jo crec que sí que
què
ho era.
Hi havia la
jo
teva
no
carpeta?
Jo no t'imagino, perquè avui en dia, compartint escenari, et puc dir jo que no és gent
no, repel·lent. Ja
la friki ha sortit més tard, eh? Potser ha crescut i s'ha fet gran.
No em diguis que tenies a Mozart.
Sí. Sí, sí, la meva carpeta estava forrada amb Mozart, Beethoven...
Doncs, espera, mira què tenim aquí. Això és que són els audis, són tals cotxes impressionants que poden tocar això, un Audi amb ampolles, no, Cristina?
Sí, l'anunci és això, és de la marca Audi. Hi ha molts cotxes realment que utilitzen la música clàssica, doncs potser per aquesta imatge d'èlit i de prestigi, no? Que abans criticàvem, però que veiem que també... moltes vegades en treuen profit.
No sé, sí, es veuen beneficiats. Jo, Patrícia, ho veig fantàstic, una nena d'amb quina edat? Amb 14 anys, 13-14 anys.
Però el bo és que hi havia un altre noi, el Darío Huesca. Darío, et saludo des d'aquí. un noi fantàstic. Per mi era el filòsof de la classe. I que era el mateix, però amb heavy metal, o sigui, tenia la carpeta forrada de heavy metal, llavors els dos érem de pols oposats que es toquen i ens enteníem molt bé, perquè érem els que, bueno...
Teníeu clar
una mica,
que us agradava.
Sí, teníem una miqueta de gustos una mica diferents. També és veritat que no hem parlat aquí de que potser el perfil del nen que vol fer música és un perfil una mica més intel·lectual, però no perquè sigui... un repel·lent o tal, simplement perquè troba plaer en un camp una mica més intel·lectual del que usualment es dona, això sí.
Jo m'agradaria fer un últim apunt i seguim amb una altra pregunta, però si us sentiu amb sembla que no hi ha gaire temps, però si us sentiu friquis, que no ho deixeu de ser,
sí,
perquè
sí.
És la vostra personalitat.
Exactament.
Clar, jo canviaria friqui per tenir una personalitat, no?
És el que deia, una nena de 13 anys que porta
Clara
perfectament, cadascú que porti el que vulgui, i això és el que ha d'entendre també la joventut, no? Que no tothom tenim els mateixos gustos i la mateixa personalitat. Em sembla que ens hem quedat amb moltes preguntes.
Molt bé,
i hem d'acomiadar el programa perquè hem d'acomiadar el programa. Maria, Patricia Adenó, Cristina Casale, moltes gràcies, com sempre, per estar al nostre costat.
Esperem tornar, Maria.
Sí, si et ve de gust un altre dia,
han quedat algunes
et reserves coses, aquestes preguntes sí, i les farem. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies.